Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 30 de juliol del 2022. Aquesta setmana s'ha fet oficial la compra per part de l'Ajuntament de Falset de l'edifici de la Falbar. És una bona notícia que aquesta instal·lació, situada al vell mig del municipi i en un estat cada vegada més ruïnós, hagi passat a mans municipals. La Falbar va ser una gran indústria tèxtil que durant molts anys va ocupar a molta gent de Falset, del Priorat i de les altres comarques. El seu tancament, ja fa més de 10 anys, va ser un cop dur per a moltes persones i durant aquests anys l'edifici s'ha anat degradant de manera imparable. Perquè és un edifici molt ampli, situat al mig del casc urbà i pel que aquest lloc representa per a moltes persones, és important que es rehabiliti, se li donin noves funcions i deixi de ser un espai semiabandonat. La compra de la Falbar serà un dels temes principals de l'informatiu d'avui, un informatiu en el que també us explicarem que la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va visitar el Priorat el passat dissabte i que el jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha imputat 6 persones com a implicades en el cas de presumpte frau de reserva de la tierra. Per altra banda, també us parlarem de que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va reunir aquesta setmana els membres de la taula de cogestió sobre els efectes de la fauna salvatge a la vinya. Així mateix, també entrevistarem el Pere Pellejà, que ens ve a presentar la tercera edició de la Fira de la Tomaca i altres varietats hortícoles del Priorat, que se celebrarà el cap de setmana del 19, 20 i 21 d'agost. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Com us explicàvem, l'Ajuntament de Falset ha formalitzat aquesta setmana la compra de l'antiga fàbrica tèxtil de la Falbar, una compra que s'ha tancat per un import de 377.520 euros. L'edifici, en desús des del seu tancament l'any 2011, té una superfície de més de 4.000 metres quadrats en ple nucli urbà. Des del consistori valoren la compra de l'edifici com una oportunitat per al desenvolupament econòmic i turístic i pretén implementar diversos projectes. Ho explica l'alcalde de Falset, Carlos Brull.
Ho valorem superpositivament i no només perquè hi ha la compra, que com molt bé dius doncs és una compra d'un edifici emblemàtic de Falset, un edifici que està al centre, que forma part ja de l'arquitectura i del paisatge urbà del nostre poble. I llavors, no només per aquest sentit, i també per no només pel sentit de que s'estava degradant i molt ràpid, sinó també pel sentit de que hi ha projecte damunt o pivotant sobre aquesta compra i sobre l'edifici. I dona molt de joc. Dona molt de joc per poder doncs, acollir-hi aquests projectes que seran transformadors pel poble i per la comarca. I transformadors perquè són espais que actualment no existeixen a la nostra comarca i que són necessaris o que fan falta per seguir amb l'estratègia comarcal de turisme, enoturisme, espai vitivinícola, agrari, respecte al paisatge, preservació del paisatge, i tot això ens ajudarà a posar en valor encara més el que ja fa uns 30 anys que estem treballant.
La compra de la Falbar ha estat finançada a través d'un préstec i de diferents aportacions per part d'altres institucions. És una despesa que, segons l'alcalde, no afectarà a les finances municipals.
Això s'ha finançat amb un préstec. L'Ajuntament, tranquil·lament, estàvem situats ara en un 56% d'endeutament, de ràtio d'endeutament, i ara amb aquesta operació bancària ens fiquem en un 65% d'endeutament, la qual cosa fa que no tinguem que demanar permís tampoc a Economia i Finança, perquè és a partir del 75% d'endeutament. Llavors fem un préstec personal bancari a uns 15 anys a pagar doncs, amb les quotes. Tot això també va acompanyat d'altres negociacions i altres possibles col·laboracions d'institucions que ens puguin ajudar doncs, a finançar aquesta compra o a finançar el projecte.
Ara, després de la compra, l'edifici necessitarà algunes reformes per tal d'evitar que s'agreugi la seva degradació. Principalment s'abordaran els tancaments i la coberta per tal que no hi entri aigua.
A nivell estructural està molt bé, és un edifici que està molt bé, l'estructura tot és de ferro, i està a nivell estructural està bé. La primera mesura que farem és evitar les més entrades d'aigua i fer uns tancaments més segurs i sobretot que aquests tancaments, doncs, més que res per seguretat a la gent i també perquè no ens hi entri, doncs, ni aigua i qualsevol, doncs, cosa que pugui, que de la naturalesa, no, que pugui passar. Això és la, les primeres accions que farem perquè no se'ns degradi més a l'edifici o sobretot el que són façanes. Si podem arribar a fer una mica de sentar les façanes, ho farem, i si no, pues, a poc ho anirem fent a mesura que es vagin fent els projectes.
Respecte als projectes que es plantegen per a aquest equipament, el primer es basa en un espai d'inspiració turística per a posicionar Falset com a capital del vi i porta d'entrada als diferents destins i experiències enogastronòmiques del Priorat. El projecte contempla una àrea d'informació i reserva d'activitats, espais expositius immersius, zones experiencials, així com sales de tast i per a presentacions. En cas de rebre l'ajut, el projecte s'executaria durant l'anualitat del 2024 per obrir portes l'any 2025.
És un projecte en el qual hi ha una oficina de turisme, una oficina de un espai de degustació i botiga i un espai museístic, per dir-ho d'una manera, o un espai immersiu i dinàmic que ens explicarà la història vitivinícola del Priorat i irradiarà cap a la comarca a tot aquell visitant, doncs, que vulgui conèixer més extensament la nostra, el nostre territori i concretament, doncs, tant paisatge com llocs, doncs, d'interès de vitivinícola.
Pel que fa al segon projecte, es tracta de l'adequació i posada en funcionament d'un viver de cellers, un espai que comptaria amb tot l'equipament necessari perquè, en una fase inicial, persones emprenedores poguessin crear i posar en marxa el seu propi celler a la comarca.
Al fi i al cap és acollir aquells emprenedors que no poden, per les circumstàncies que siguin, doncs, de tindre un celler de primeres i poder desenvolupar una gran inversió i començar la seva iniciativa de voler fer, doncs, un producte vitivinícola amb unes condicions mínimes. Llavors això és un espai compartit, un espai on tothom tindrà la seva part, evidentment, el seu espai, doncs, on vinificaran, on guardaran, on embotellaran i tota una sèrie de tot el que és necessari per poder arribar a treure el seu producte de vitivinícola al mercat.
L'Ajuntament de Falset va anunciar públicament la compra de la Falbar en una reunió de poble que es va celebrar el passat dijous, precisament en aquesta instal·lació. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va visitar el Priorat el passat dissabte, on no va poder esquivar la problemàtica de l'estiu a la comarca, la falta d'aigua i els problemes d'abastiment d'alguns pobles. La consellera va destacar que els problemes amb l'aigua de la comarca també són els problemes del govern de la Generalitat.
Avui hem estat de visita al Priorat, una comarca important pel país, pel conjunt del país, que té unes problemàtiques especials i, per tant, hem volgut conèixer, doncs, quins són els principals reptes, però també projectes de diferents municipis. En aquests moments hem visitat ja Ulldemolins, Escaladei i Morera de Montsant i també Poboleda, i aquí, doncs, ens han fet avinent diferents problemàtiques relacionades amb l'aigua, que, òbviament, doncs, també són la preocupació del govern de la Generalitat, perquè tenir aigua de boca i tenir aigua, doncs, per la pagesia en condicions és importantíssim i, per tant, òbviament ens hem emportat, doncs, deures i projectes en aquest sentit.
De visita a Poboleda, La Morera, Escaladei i Ulldemolins per comprovar l'estat de diverses obres finançades amb el Pla Únic d'Obres i Serveis, conegut popularment com el POSC, la consellera de Presidència va afirmar que a la comarca del Priorat s'han invertit molt bé aquests recursos.
Des de carrers o places, des d'elements de canvi de canalització o bé, doncs, altres elements, doncs, a la via pública. Ha sigut important que avui els visitéssim per veure que a la comarca del Priorat s'han invertit, doncs, molt bé aquests recursos importants pel món municipal i que, evidentment, continuarem facilitant perquè ens sembla imprescindible aquesta aliança que fem govern de la Generalitat amb ajuntaments del país i, en aquest cas, doncs, ajuntaments del Priorat.
En el marc del POSC s'han fet millores a la zona esportiva d'Ulldemolins, s'ha reformat la piscina municipal de La Morera o el local social d'Escaladei i també s'han fet obres a la plaça del Porta de Poboleda. El jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha imputat 6 persones com a implicades en el cas de presumpte frau de reserva de la tierra. Segons explica Tarragona Digital, el magistrat ha emès un auto on, a més de determinar les persones i empreses implicades, detalla la investigació feta fins ara. Els imputats són, en general, administradors i apoderats de les empreses implicades en la presumpta trama d'elaboració i distribució de vi fraudulent i estan citats a declarar el proper mes de setembre. S'investiguen delictes contra la propietat industrial, d'estafa, de publicitat enganyosa, de falsedat documental i de falsedat de certificats. Recordem que tot plegat va néixer arran de la denúncia conjunta dels consells reguladors de la DEO Cupriorat, la DEO Montsant i la DEO Terra Alta. Va ser llavors quan els Mossos d'Esquadra van redactar un atestat a partir d'aquesta denúncia i van fer les primeres comprovacions. Van adquirir vins amb distintius de garantia falsos a les cadenes de supermercats Mercadona, Lidl, Charter Consum i Aldi. També s'hi sumen els vins amb indicacions d'envelliment fraudulentes que es van immobilitzar durant les entrades i escorcolls a Reserva de la Tierra a les Borges del Camp. Segons les investigacions dels Mossos, s'haurien comercialitzat 22,3 milions d'ampolles fraudulentes de la DEO Terra Alta, 1,3 milions d'ampolles de la DEO Cupriorat i més de 27.000 de la DEO Montsant. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va reunir aquesta setmana els membres de la taula de cogestió sobre els efectes de la fauna salvatge a la vinya, que està integrada per representants de les denominacions d'origen, dels sindicats agraris, agents locals, caçadors i experts en gestió de fauna. La taula té com a objectiu principal detectar amb més precisió els danys a les finques i aportar noves solucions per fer front als danys provocats per animals salvatges a la vinya. Aquesta taula de cogestió s'emmarca en el Pla de Xoc per al control dels danys produïts pel senglar 2022-2025 del Departament d'Acció Climàtica. Un pla que pretén reduir a una tercera part les poblacions de senglar i altres animals salvatges i els efectes i conflictes que produeix a Catalunya. El pla pretén assolir un nombre de senglars estable i compatible amb la conservació d'altres espècies dels nostres ecosistemes i les activitats humanes. La taula de cogestió pel control dels danys cinegètics en vinya és una de les mesures anunciades en l'operatiu de l'INCAVI les denominacions d'origen el passat mes d'abril. Des de llavors s'ha coordinat amb les DO i altres agents del sector i agents locals la identificació de parcel·les amb una possible major afectació a través d'un sistema de recollida de dades per zones i avaluar la intensitat dels danys. Algunes de les actuacions que es preveuen en aquest pla són un major control de les espècies cinegètiques a través de colles de caçadors, noves actuacions per protegir els conreus i evitar que accedeixin a l'aliment, entre d'altres. S'ha acordat crear una taula tècnica amb representants de tots els sectors per debatre i proposar solucions per les diferents situacions que es donen al sector. Es preveu iniciar els treballs un cop finalitzada la verema. Aquesta setmana s'ha presentat una nova edició de les jornades gastronòmiques de la Tomaca i l'Horta del Priorat, així com també la Fira de la Tomaca de la comarca. Per parlar una mica d'aquesta darrera, hem convidat a un dels seus organitzadors, el Pere Pellejà. Bon dia, Pere.
Hola, bon dia, gràcies.
Primer que res, la Fira de la Tomaca arriba a la seva tercera edició, amb la pandèmia entremig, tot s'ha de dir. Com ho valoreu?
Bé, bueno, la primera edició va ser complicada, no? Era una cosa molt nova, la gent també tenia molts dubtes i va anar força bé. L'any següent, degut a la pandèmia, doncs vam tindre que anul·lar-ho i l'any passat se va poder fer alguna cosa, però clar, va ser en un context molt complicat de molta por, de molta inquietud i...
Sí,
bueno,
encara hi havia restriccions també.
Sí, hi havia controls d'accés, uns aforaments... Són certes limitacions que, bueno, fan que haguis d'estar més pendent d'això, no? Que d'organitzar l'event en si, no? De les coses boniques i xules que es poden fer quan organitzes un event així.
I enguany, per fi, doncs, per dir-ho d'alguna manera, no? Serà una Fira de la Tomaca amb tota la normalitat.
Sí. Bueno, és Fira de la Tomaca i varietats hortícoles tradicionals, que això sempre m'agrada recordar-ho. És normal, que ho diguis així. Sí, el que hi fiquem això perquè el que crida, no, és la tomata, no? I creiem que és l'estrella de l'hort d'estiu, no? Que és on més se nota, no? Que les qualitats del producte de proximitat del producte de l'horta. I, bueno, sí, la qüestió és que s'ha anat ampliant, hi ha més actes, ja sumen diferents entitats de la comarca i també de fora de la comarca.
Sí, això et volia comentar, no? Enguany la Fira s'emmarca dins de les jornades gastronòmiques de la Tomaca i l'Horta del Priorat, que impulsa Priorat Enoturisme, i creus que és important aquesta col·laboració entre les entitats del territori, doncs?
Sí, sempre hem anat de la mà quan fem coses així, valora molt positivament la tasca de Priorat Enoturisme, tots els membres, perquè estan valorant molt, no, tot el producte devaluat, tots els productes secundaris i minoritaris de la comarca, els hi volen donar sortida, valoren molt l'esforç i l'emprenedoria de la gent que s'hi dedica, i això és cada any lligat de la mà. Vull dir, és fantàstic que un event vagi lligat amb tot el que és aquest sector privat, no, que al final és el que ha d'estirar, no, aquest sector.
Sí, a més, la Fira d'en Tomaca també va néixer una mica de, en el marc de la iniciativa de recuperar les llavors hortícoles autòctones de la nostra comarca, que s'impulsa també des del Consell Comarcal, no?
Sí, bé, això va començar al Parc Natural de Montsant i després ho va continuar l'Associació La Safranòria i bueno, el Consell Comarcal també. Sí, el primer que vam fer quan vam pensar organitzar un event així és contactar directament amb l'Associació La Safranòria, que es dedica a la recuperació i multiplicació de varietats tradicionals del Priorat, perquè clar, hi havien de ser sí o sí, vull dir, és importantíssim. I la veritat és que hi ha una col·laboració i una entesa molt bona i creiem que és beneficiós per amb dos parts. De fet, el dia 19 d'agost, a la tarda, divendres, recuperem el que és la part més tècnica i científica, no, de la fira, que ja ho vam fer la primera edició, que es presentaran els primers resultats de Sembrem Priorat a càrrec de la Fundació Miquel Agustí, que és una acció coordinada pel Consell Comarcal del Priorat dins del PECT, Pobles Vius i Actius. Vull dir, estem contents que recuperem aquesta part tècnica i científica.
Uh-huh. Està bé que m'hagis comentat això, no? De que el divendres la Fira de la Tomaca començarà així, el divendres 19 d'agost, i la Fira de la Tomaca s'allargarà tot el cap de setmana, 19, 20 i 21 d'agost, i explica'ns una mica més, doncs, tots els actes dels quals podem gaudir.
Sí. Bé, la qüestió, el que volem és que a la llarga se vagin sumant actes, vagin sumant diferents pobles que tinguin idees que vagin relacionades amb la temàtica, no? I fer una festa grossa, prolongada, amb diversos caps de setmana, i que s'hi sumi qui vulgui. Però la veritat és que comença el 12 d'agost, el cap de setmana anterior, amb un tas de tomàquets al Mas Ardèvol. Ja comença, ja maridat amb olis i vins de la comarca, o sigui que els dos productes estrella lligats amb l'horta de temporada. I el cap de setmana fort comença el 19 d'agost, a les 7 de la tarda farem un acte inaugural, no? I després, seguidament, la presentació dels resultats, tal com he comentat abans. I després hi ha una mostra, sopar, de Priorat Enoturisme, no? Amb plats de l'horta del Priorat, maridat amb vins i amb olis. El dissabte 20 d'agost, al celler cooperatiu, ja ha començat el que dèiem, no? Els actes més d'interacció social, de trobar-se, no? Els aficionats i els amants de l'horticultura.
La fira, però
sí, exactament, dita, no? És molt bé.
Hi haurà,
sí,
els aparadors, exacte, la mostra, sí, i tothom
parades,
les parades i tothom,
de productes, sí, de proximitat per poder comprar, però també, bueno, la idea és fer una zona d'intercanvi de llavors. La idea és també que la gent pugui interaccionar, es pugui intercanviar fruit per fer llavors, intercanviar coneixements, no? Al final, tot això que sempre es parla el dia a dia als bars, a l'estiu, no? Prova això, no? Que es parla molt de l'or. Sí, exacte. Posar-ho en comú i fer una festa grossa, que als amants d'això ens encanta, no? I serà de les 10 del matí a la 1 i de les 5 a les 8 per descansar al migdia, això, depenent de la climatologia. I el dissabte 20 també hi ha un tast a les 6 de la tarda, un tast de mels a càrrec de membres del col·lectiu Eixarcolant, del Node del Camp de Tarragona, que també ens han sumat a aquesta fira aquest any. Estem molt contents. I a les 7 de la tarda, doncs, hi haurà una xerrada molt interessant d'un naturòpata, Miquel Viernès, La Tomaca, Salut i Més, no? Per parlar una mica de les propietats de la tomaca, els efectes que tenen al cos. I el dissabte a la nit també hi ha una festa, oci nocturn, no? Una mica també pel jovent, que tinguin el seu espai, no? I si es poden quedar aquí a la comarca, millor. I també ho organitzen altres entitats, paral·lelament, doncs, per sumar i fer la festa més grossa.
Molt bé.
I el diumenge 21, al celler, tornem amb el mateix que hem comentat abans de les parades, la fira, pròpiament dita, de les 10 a les 2, i acabaríem amb un vermut musical o vermut electrònic. En breu esperem treure la programació ja definitiva, detallada, però bueno, està bastant, ja ho veus que està bastant lligat.
No, molt bé, molt bé. Què t'anava a dir? A banda de la Fira de la Tomaca, que té lloc ara a l'estiu, també s'impulsen altres fires, com la del Bolet a la tardor,
sí,
o la de la Tòfona en Safrà més cap a la primavera. Com deies, és una manera de reivindicar doncs, tots els productes de la nostra terra, no?
Sí, bé, vam començar fent-ho tipus fira, però ens vam donar compte que eren massa fires durant l'any, no? I era millor, per exemple, tot el que és el tema del bolet introduir-lo dins la fira de Sant Andreu de Falset. Llavors, és fira de Sant Andreu de Falset i ja va molt lligat les jornades del bolet. Llavors, ho fem conjuntament amb l'Ajuntament, no? I amb l'encarregat de la fira de Sant Andreu. I així també hi ha una col·laboració molt bona. I el que és la Tòfona del Safrà també se queden com unes jornades gastronòmiques amb actes complementaris. Doncs sí, la veritat és que al Priorat hi ha Tòfona, hi ha Safrà, hi pot haver Safrà, sempre n'hi ha hagut. Hi ha bolets, vull dir, aquí també podem treure un aprofitament forestal, qui sap, com fan altres comarques.
Sí, bueno, convindria, trobo.
Que sí. I hi ha molts productes d'aquests que són molt bons, que aquí, en aquesta terra surten molt bons, que són minoritaris, són complementaris, són devaluats, fem servir el terme que vulguis, però que, ostres, tot això lligat amb l'oli que tenim i el vi que tenim, és que és fantàstic, i això és el que està apostant Priorat Enoturisme, l'Ajuntament de Falset, que sempre... l'equip de govern de l'Ajuntament de Falset, que sempre ens rep amb les mans obertes, Consell Comarcal també ens ajuda en tot el que pot, i les diferents entitats que es van sumant, vale? I perdona que també m'he deixat de dit referent a la programació, el cap de setmana següent, del 20-21, hi ha com a novetat també un tas de tomàquets locals al Molar, i organitza el Centre Obrer Recreatiu. Vull dir que ja es veu, no? Com
ja es va com a dispersant,
sí,
una mica
la gent, comarca. La gent s'ho va creient, no? Que és una cosa bonica, que és una cosa que funciona a l'estiu i es van sumant.
Bé, doncs, molt bé, Pere, moltes gràcies. Que la fira sigui un èxit i que tot vagi molt bé.
Pues moltes gràcies, sí. I segur que sí.
Val, merci.
Tot seguit, el temps amb Enric Massip. El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per la normalització de les temperatures i una situació també amb més nuvolositat i inclús algun petit plugim de poca importància. La situació per aquest cap de setmana es mantindrà bastant similar a la que hem tingut ahir d'abans d'ahir, és a dir, continuarem en aquest ambient de calor moderada, amb més humitat que ens arriba el flux del mar i unes temperatures que seran altes però doncs, dintre d'una normalitat. No es descarta algun brot de tempesta en els massissos més importants de muntanya de les nostres comarques, però sí, en tot cas seria una cosa molt anecdòtica i pràcticament sense transcendència. En definitiva, ambient tranquil, calor normal per l'època de l'any que ens trobem, però lluny de les temperatures que vam tindre la setmana anterior. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1750, Benjamin Franklin inventava el parallamps.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la vostra atenció. Que vagi molt bé.